Móra d'Ebre també hi haurà accions de mobilització. I és que a Tortosa, a 1:15 també hi ha prevista una acció de protesta davant dels serveis territorials d'ensenyament. Tot això amb el suport de molts col·lectius, però entre ells també membres de Revolta Pagesa, que s'han acostat aquí per donar suport al col·lectiu. I amb crits de que això no és docència, és supervivència, o que els docents lluitant també estan educant. Ara mateix la situació, com dèiem, prèvia a la mobilització, s'aixecarà aquest tall. Hi ha desenes de camions esperant per entrar al port de Tarragona ara mateix aquest tall.
I l'altre tema del dia i que ocupa totes les portades d'avui té un nom i és Rosalía.
Si em pudiera venir d'esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra, que entra la tierra, la tierra y el cielo, nunca me la suelo.
I és que ahir va obrir gira a Lió amb l'últim disc Lux. Redacció Marta Viana, bon dia.
Bon dia, avui llegim molt bones crítiques a la premsa d'aquest concert d'ahir. Tothom destaca que va ser un espectacle innovador i complex, molt teatral i visual. Va comptar amb una orquestra a l'escenari amb 20 intèrprets, un confessionari i amb la lletra, per exemple, de les cançons projectades en una gran pantalla. L'artista va repassar tot el disc de Lux, però no va renunciar ni als seus grans èxits dels inicis ni tampoc al disc de Motomami. En total, 16.000 persones van ser testimonis de l'estrena d'aquesta gira que, recordem, portarà Rosalía a Barcelona a mitjans d'abril.
I un dels assistents en aquest concert va ser el periodista Salvador Sostre. Salvador, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé. Escolta, va ser un espectacle magnífic. Magnífic. Jo no recordava una gira tan important d'un artista català en tots els temps. És la gira més important que un artista català ha fet al llarg de la història. No havia passat mai que un artista català tingués aquesta expectació internacional.
Tu compares amb Ferran Adrià, no, Salvador? Sí.
O sigui, des de Ferran Adrià no hi havia hagut un geni de Catalunya que impressionés d'una manera tan absoluta el món. Ahir hi havia gent completament meravellada. O sigui, gent que va estar 4 o 5 hores fent cua per poder entrar. Pensa que aquesta noia omplirà 2 Madison Square Garden. Això és una cosa que no feia ni el Julio Iglesias. És a dir, Julio Iglesias, que segurament va ser l'artista espanyol amb gires de més ressò de tots els temps fins a la seva època, doncs no podia omplir Estats Units d'una manera tan radical com farà aquesta noia. I a més a més, la Rosalía presenta un espectacle i uns treballs musicals basats en el talent, basats en l'esforç personal, basats en... Aquesta noia és pobra, o ve d'un món pobre. El Ferran Adrià ve d'un món pobre. Són persones que no tenien res, que s'ho han fet tot ells mateixos, i que, a més, defensen un espectacle, en el cas de la Rosalía, o un treball culinari, en el cas de Ferran, molt singulars, que no tenen res a veure amb cap altra cosa, que no fan seguidisme de res. És a dir, que defensen un espai de talent molt concret, molt arriscat, i que amb això guanyen.
Molt lliure, guanyen, vols dir, també, no, Salvador? Molt lliure.
I molt lliure, sí. Perquè no tenen cap mena de... No fan mitjana amb cap altre producte comparable. No intenten, d'alguna manera, adscriure's a una moda determinada per triomfar, sinó que presenten el seu món d'una manera molt radical, i aleshores això, quan guanya, encara és més emocionant. Perquè si tu guanyes amb un producte, diguem-ne, estàndard, home, també està bé, perquè, en fi, el mercat és el mercat, i si quan tu guanyes és molt difícil i és absolutament celebrable i absolutament encomiable. Però quan a sobre ho fas des d'una qualitat, des d'un geni, des d'una cosa diferent de la resta, home, jo crec que té molt mèrit. I també, insisteixo, en aquesta, no et diré misèria, però sí pobresa o manca de recursos o origen humil, digue-li com vulguis, que venen tots dos. Vull dir que a vegades també hem de pensar que hi ha un punt de superació personal que afegeix mèrit a aquestes persones. I també una altra idea. Aquest concert que vam veure ahir és el resultat de molta feina. És a dir, aquesta noia va tenir moments emocionants, però tot estava controlat. És a dir, aquesta noia té un talent desbordant, però és molt intel·ligent i ha treballat molt. I tots aquests arranjaments que, per exemple, ha fet del nou disc, a tothom li han impressionat. Però que ell hagi estat capaç de versionar cançons que venen de la música electrònica, com les que pertanyen al disc Motomami, i adequar-les a una orquestra i fer uns arranjaments, diguem-ne, bons, de qualitat. Això té a veure amb una persona que ha estudiat música, culta, sàvia, i que porta tota una vida dedicada a perfeccionar els seus coneixements i el seu art. I això també té mèrit en un món d'immediateses.
Vindrà el mes d'abril, a mitjans d'abril a Barcelona. De fet, les imatges que hem pogut veure són espectaculars. No sé si vosaltres ho heu vist. Anna, per exemple?
Bueno, jo sóc absolutament fan de la Rosalía i bé, home, ha provocat, doncs, m'agrada molt sentir el Salvador parlant en aquests termes, ell que pot ser tan àcid i tan... Perquè, clar, vull dir, amb la Rosalía, per exemple, amics meus que es dediquen a la música clàssica, doncs han arrufat una mica el nas i no sabia si era per un puntet d'enveja, però, per exemple, penso que ell ha demostrat que la gent, quan li dones una cosa una mica més elaborada, una mica més complicada, no la refusa. O sigui, que no hi ha una alta cultura i una baixa cultura, una alta música i una baixa música incomunicades. O sigui, que realment tu pots elevar l'aposta i que la gent et segueix.
Pere?
Sí, només una cosa que em pensava que no diria mai, no? Però estic totalment d'acord amb el que ha dit en Salvador Sostre.
No, veus això? Veus com el geni inspira les comprensions?
Sí, el geni ens reconcilia.
El geni de la Rosalía, vull dir.
Rosalía,
sí, ja, no volem dir el teu, no.
De mediar el país, Vicent?
És que no es pot dir res més, ja està tot ben dit.
Tot dit.
Ja està tot...
Sí, Sara?
És això.
No, jo és que m'emociono fins i tot escoltant els àudios del concert a Lió.
Totalment.
I d'alguna manera sí. Retorno al concert, l'únic concert que he pogut anar, que va ser el Sant Jordi amb el disc de Motomami, i ja aleshores em va semblar espectacular, no? Perquè és que les seves cançons, en directe encara més, et remouen per dins, i no és només una qüestió musical, és que totes les lletres tenen un relat i tenen un sentit.
Sí, jo m'agradaria afegir...
Les lletres estaven traduïdes al francès, ella també va tenir aquesta cura de... És a dir, que no és una noia que es conformi en fer arribar, no sé, un determinat espectacle visual o una cosa més així. No, o sigui, hi havia uns, no subtítols, sinó sobretítols, clar, perquè estaven a sobre.
Amb això m'agradaria dir una cosa, i és que el talent, moltes vegades, en aquest país que s'ha donat i es dona d'una manera persistent, no sé ni com ni de quina, però és així, sempre és molt individual.
Avui l'Enigmàrius
deia...
I és tan individual que quan alguna persona sap a part de l'Enigmàrius, quan alguna persona sap, és capaç de casar, que també és un talent individual, és capaç de casar la seva individualitat, que és molt difícil, amb un gran espectacle que també és innovador i que també demostra talent, ja és la repera. Sí. Vull dir, fins i tot en el cas de Fran Adrià no podia, la gastronomia no es pot convertir en un espectacle de masses perquè no tindria cap sentit.
Però home, Déu-n'hi-do algú... el que ell va aconseguir.
Sí, home, sí, però vaja, ell no va fer una paella per 10.000 persones, perquè això no, hauria estat catastròfic.
Però 10.000 paelles potser sí.
Tampoc les hauria fetes. Quan una persona pertany a un art que demana, és possible combinar el talent personal amb el gran espectacle i algú va fer bé les dues coses, ostres, potser s'ha tocat la loteria.
Jo m'agradaria afegir una cosa. Jo la Rosalía m'agradava fins i tot quan cantava una música que a mi no m'agradava. O sigui, que no, un gènere musical que jo no solia escoltar. Però, clar, és allò que la senties amb ella i dius, stop. I, clar, ara que sobre el que canta m'encanta, o sigui, m'encanten aquests temes, m'encanten aquestes lletres, m'encanta... Jo el Berghain me'l poso non-stop a casa i em dono un xute d'energia tremendo.
Faltava.
De totes maneres...
Què passa?
De totes maneres...
Que
encara més. Deixant clar que, clar, jo no he estat a aquest concert de Lió, però el moment més espectacular que recordo... Evidentment, la posada en escena és brutal, amb les pantalles i t'enlluerna i no saps ni a on mirar. Però per mi el moment més espectacular és quan tanca les pantalles, quan no sonen els instruments i canta ella sola en aquell Sant Jordi a capella. A mi,
aquí hi ha algun moment d'això. En aquest concert hi ha un moment de veu, d'explosió de veu solitària. No ben bé solitària, potser em sembla que hi ha un piano.
Un piano de cua blanc, no? Sovint en blanc, sí.
Sí, no, sí. I amb un altre que es diu, que té un nom en llatí, Cristo Mei, alguna cosa així, del disc nou.
Cristo
Mio. Això. Sí. En aquesta també és aquest concert està plantejat en quatre actes. I el primer acte, hi ha totes les que hi ha quatre o cinc cançons de Lux, no? I l'última és aquesta que has dit tu, i es donen aquestes condicions, és a dir, l'escenari negre, ell es cobreix amb un vel blanc, com de núvia, com meitat núvia, meitat capa i caputxa, i aleshores fa aquesta interpretació amb una veu impressionant. Mm. Impressionant.
Albert Galceran, bon dia, bona hora.
Bon dia, Ricard.
És un dels homes clàssics de Catalunya Música. Abans deia l'Anna també, hi havia discussió sobre si Rosalía realment era aplaudit o no pel món de la clàssica, aplaudida pel món de la clàssica. En el teu cas, tu sempre l'has defensat.
Sí, perquè, a més, és una mica el que apuntava també el Salvador. Es fa molt palès que en el món musical de Rosalía hi ha molta música, valgui la redundància, en el sentit que no es limita només a un registre, que és allò, al pop, sinó que en la seva música trobem referències. Em va sorprendre, per exemple, en aquest disc vaig trobar referències a un compositor hongarès com és Béla Bartók. Si les fa les referències vol dir que les coneix, vol dir que realment ha estudiat moltíssim el món de la música, la clàssica com a arrel, diguéssim, com a fonament de tot el que vindrà després, però també la música posterior a la clàssica, de manera que, en efecte, és una persona que ha estudiat moltíssim el gènere musical des de totes les perspectives possibles.
Que això vol dir també que el talent es té i es treballa, Salvador.
Sí, el talent, sí. I després, això em recorda, aprofitant que hi ha el Vicent aquí, que quan el Bruce Springsteen va fer les Peter Seeger Sessions, va ser capaç d'incorporar o adaptar el seu repertori a la música, o a l'estil musical de Peter Seeger. Llavors, una vegada més va demostrar que era un senyor que sabia de música, que no només era un rocker, sinó que tenia coneixements de música. I ara el que deia l'Albert, clar, tu arribes a un concert pop i t'esperes perquè comenci, i el que sents de música ambient és música clàssica, Bartók, precisament, també Beethoven, és un altre aire completament diferent.
Albert.
Sí, sí, exactament això. Vull dir, la capacitat d'adaptar-se al seu missatge utilitzant els recursos sonors d'un món tan ampli com és el món de la música clàssica, entenent la clàssica com aquesta música més acadèmica, no? Aquests grans compositors, però que al final, així com en la literatura ho tenim molt clar, no? Qui són els clàssics i que són l'arrel o els fonaments de tota la literatura posterior, en la música és exactament el mateix, de manera que estem molt acostumats a escoltar els grans concerts amb músics que fan música a partir només de la música, diguéssim, posterior a la clàssica, sense fer referència als clàssics, potser per desconeixement. I en aquest cas, en canvi, el coneixement és tan evident que les referències pot fins i tot anar assenyalant, com per exemple Vivaldi també és molt present en aquest disc, o Beethoven, com apuntava el Salvador, de manera que, ostres, això és un valor molt afegit que segurament d'una forma indirecta pot tot propiciar que hi hagi molta gent que a dia d'avui escolta Rosalía, que per casualitats de la vida acabi confluint de nou també cap al món de la música clàssica. Per tant, jo crec que sí que l'hem de valorar també des del món de la clàssica l'aportació que ha fet ella, està clar.
Amb un petit però, de que jo no sé amb quina veu s'expressa el món de la música clàssica, el que sí que sé és que mentre se li reconeix aquesta possibilitat de començar a escoltar l'últim disc de Rosalía i acabat entrant en el món de Vivaldi, però la gent que està en la música clàssica, els experts i els músics, els compositors, diuen que tot això és molt fàcil, no vull tirar aigua al vi, però tots, ja sé que estem en un moment d'eufòria justificadíssima, però la gent que està en aquest món diuen, bueno, un moment, que
sí,
això,
tothom,
no, que això
és
no és així.
Que ho facin ells, que ho facin ells.
També, no, ja ho fan en un altre nivell. No,
els flamencs purs també li diuen que no fa flamenc. El pop pur li diuen que no fa pop. Els clàssics li diuen que no fa música clàssica. Però és que al final nosaltres, sempre que la humanitat avança, és perquè es barreja, perquè agafa les millors coses de cada gènere i en fa un de nou. És a dir, un escriptor, al final, què és? Vosaltres us dediqueu a escriure, vosaltres us dediqueu a parlar, jo també. Què hem fet a la vida? Doncs hem copiat miserablement.
Home,
els
para,
que admiràvem. Hem copiat sempre. Hem copiat sempre.
Tu sí, no dic que no.
I tu també. Tu també has copiat.
No, jo no.
Sort que,
no, jo no.
Sort que la gent no llegeix.
A veure si em llegiu, A veure si em llegiu.
No, sort que la gent no llegeix i no se n'assabenta, però hem copiat sempre i al final hem copiat tant que hem fet una barreja pròpia, i aquesta barreja pròpia n'hem dit després el nostre estil. Doncs la Rosalía, el que ha fet, o el que fa, constantment, és incorporar tot el seu patrimoni musical a la seva obra. Hi ha una continuïtat. I aleshores, la Rosalía no té per què ser pura en res. La Rosalía ha de ser un geni. Ha d'expressar-se amb la veu.
La Rosalía ha demostrat que et pots complicar la vida. O sigui que ella, a més, el que li dona gran credibilitat, ella ja havia triomfat amb el Motomami, amb una música molt més, diguem-ne, convencional, i ha demostrat que et pots complicar la vida i tenir èxit de masses.
Exacte.
I això és el que li pot haver provocat algunes enveges dels més puristes de tots els sectors. Però vaja, que ella, evidentment, no ho ha fet això per tenir un èxit comercial que ja tenia. Al contrari, ha posat aquest èxit comercial al servei d'una manera de crear molt agosarada, de crear, de recrear, de recombinar, i li ha demostrat a la gent, una mica com quan Freddie Mercury va treure la Bohemian Rhapsody, que li van dir, no es pot gravar un disc amb pretensions operístiques de 6 minuts, diu, que no, aguanta'm el cubata. Bueno, doncs,
és
el que ha passat ara. Exactament.
No és exactament el que ha passat. Diu, la mente ja sé que esteu eufòrics, està molt bé. No és el que ha passat.
No, però I
darrere dels tres tenors que eren música clàssica que buscava el gran espectacle, hi havia un recorregut, una trajectòria, són senyors que
podien... Era molt
moment, calma, deia, ostres, que no admeteu ni el més mínim però, que us donen el carnet del club, calma. És a dir, la gent de la música clàssica, i amb raó, diuen que no confonguem els termes. Només diuen això, no estan insultant a ningú, no estan dient, només estan dient, escolten, si algú es deixa emportar per l'eufòria i es pensa que això és música clàssica, senzillament li hem de dir que està molt bé com aporta la música clàssica i que això és una altra cosa. I no s'enfaden tant, perquè algú pot pensar això i tindré tres dits en el front, no passa res.
No, està clar que no ho valorem des de la perspectiva de la música clàssica, però sinó des de la perspectiva de l'aportació, no? del coneixement de la clàssica
a
la música popular.
Clarament d'acord.
Això sí.
Exacte, és que aquesta escala...
On està la gran virtut, no?
Aquest pont que ella estableix, perquè ara la gent diu, no, és que si tu a la gent intentes fer música més... Per això ho comprar amb la Bohemian Rhapsody. Si tu intentes fer música més complicada, el públic massiu acostumat al reggaeton, als motomalls, no t'ho acceptarà. I diguem-ne, com si no estigués feta la música una mica més complexa per la gent. Doncs, bueno, aquí la Rosalía ha demostrat que tot és possible. Que no hi ha límit.
O en tot cas, que no té por d'equivocar-se. És a dir, que prefereix assumir el risc que no pas acomodar-se.
I no, i que ella té una intensitat interpretativa que ho fa creïble tot. Aquesta dona va ser versionant aquell temasso de la Rocío Jurado, aquell Si no rompió l'amor, jo, sincerament, no sabria si quedar-me amb la versió de la Rocío Jurado o amb la d'ella, no?
I
et trobo, ja et dic, jo el que em va sorprendre d'aquesta persona és que inclús quan tocava cançons de música, de gènere, que a mi aquell gènere no era el que més m'interessava, m'aturava a escoltar-la, perquè dic que aquesta noia té una intensitat que faci el que faci, com si cantés els números de la Loteria Nacional, m'hauria de parar a escoltar-la.
Mm. Els cuiners francesos, quan va començar el Ferran, van dir que el bullir no era cuina. I menyspreativament, la guia Michelin posava que el bullir era cuina molecular. Saps com ha acabat aquesta història? Ha acabat que a la llista dels 10 millors restaurants del món no hi ha cap restaurant francès avui, i ningú discuteix que el Ferran Adrià ha estat el millor cuiner, el més important, el més significatiu, el més transcendent de tota la història de la cuina.
La mateixa línia després de Vivaldi o Rosalía, segur. Segur que la història... Que
però, Vicent, tu i jo hem estat al Bulli i tu i jo hem estat als restaurants de 3 estrelles de París. I has de reconèixer que en les últimes èpoques dels 3 estrelles de París ens caia el cap adormits damunt d'un plat de mantega. Tu saps que això ens ha passat. Saps que
home, sobretot... sobretot haver de rebentar la carta.
On dinaràs, sostres? On dinaràs? El Tacao Tacano?
Tenim el tren a migdia, a les 2. Però aquí hi ha una braseria humil que recorda les braseries bones que teníem quan eren els anys 70 i 80, com per exemple tenim la braseria Flor Barcelona, avui ja de caiguda, però aquí hi ha una cosa que es diu braseria George, que és... Bé, és un... En fi, tanques els ulls i et sembla que estàs en una altra època.
Vigila la mantega.
Sí, que n'hi ha molta.
Com que podràs dinar d'hora, doncs ho aprofitaràs. Salvador Sostres, gràcies
molt
per acompanyar-nos. Que vagi bé. Adéu, Albert Galceran. Adéu.
Adéu, adéu, una abraçada.
Work.
I abans de tancar l'àgora amb Sara González, Anna Grau, Pere Rossinyol i Vicent Sánchez, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs aquí una estona, en aquest estudi, el guanyador de les eleccions de la presidència del Barça, Joan Laporta, li preguntarem pels seus plans immediats pel club o també la planificació a més llarg termini.
Conversarem amb l'escriptora Empar Moliner. Demà arriba a les llibreries la seva última novel·la, Instruccions per viure sense ella, en què planteja un escenari inquietant, el que passa després de morir.
Després, humor amb els temes pendents i el concurs pendent. Ahir va començar fort. La concursant va aconseguir una de les puntuacions més altes de la temporada. A veure què passa avui.
I la Renaixença tancarà al matí de Catalunya Ràdio. Avui coneixerem una tiktoker de 70 anys, la iaia Bashcraft, i viu sola al mig del bosc, amb cabanes que es fa ella mateixa, i els seus continguts a les xarxes estan relacionats, com no podia ser d'altra manera, amb la natura.
I ara arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola, Ricard!
I què?
Doncs que les ràdios encara estan traient molt material de les eleccions a la presència del Barça, i a Tiempo de Juego, en Juanma Castaño va parlar amb Enric Masip, l'assessor de Joan Laporta, i li va preguntar si la festa a Luz de Gas de diumenge a la matinada s'havia allargat gaire, i resulta que en Masip no és de sortir de festa.
O sea, a la una ella estaba en casa porque madrugo, llevaba el chico al cole y me he ido al gimnasio pronto, o sea, bueno, ni bebí, ni salí, ni nada.
¿Eres así? O sea, ¿no te va la fiesta para nada?
Para nada. No me gusta ni la fiesta, ni la bebida, ni me gusta trasnochar, y no me gusta, bueno, la fiesta en general. No soy muy partidario, ¿no?
Pues con Laporta te ibas de cine. O sea, es increíble cómo dos piezas tan distintas encajan, ¿no?
Bueno, también me encanta hacer deporte. El presi le cuesta hacer deporte. Me cuido mucho, él se cuida menos. No estamos al lado de él para parecernos a él. Cada uno tiene su estilo. Precisamente igual por eso también me tiene al lado, ¿no?
Deia en Masip que al president Laporta li costa fer esport, li costa cuidar-se. Ho hem comprovat a les últimes hores gràcies a una entrevista del president amb el Gerard Romero. Algú de producció portava en aquell moment un paquet de galetes Príncipe a la mà, motiu pel qual Joan Laporta fa aquesta confessió gastronòmica que confirma les paraules d'Enric Masip de que no es cuida.
Ui, això m'agrada molt. Necessito una Coca-Cola, jo me les prenc en Coca-Cola.
Una Coca-Cola, si us plau, una Coca-Cola pel president i una Príncipe. Príncipe i Coca-Cola. Perfecte, doncs.
Macarrons amb patates fregides i Príncipe amb Coca-Cola. Patates fregides ben cruetes, eh?
Macarrons?
Amb patates fregides. Però patates no de bossa, d'allò. I ara Príncipe en Coca-Cola.
Ostres, quina barbaritat.
Sí, cadascú té els gustos que té.
És menú infantil, una mica, eh?
Sí, sí. Sí.
Infantil, adolescent.
Sí, potser sí.
De Joan Laporta passem a Torrente Presidente, pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana amb gran èxit de públic, per cert. A la pel·lícula hi surt Carlos Herrera. I ahir al migdia, el fill de l'Herrera va trucar a Santiago Segura, director de la pel·lícula, i li va preguntar si el seu pare seria candidat al Goya. I sembla que no.
Oye, ¿y Carlos Herrera optará a Goya o no? Si no es esta, tiene que ser en otra, Santiago.
En otra seguro, pero en una que tiene Torrente delante, Goya, vamos, es como que... A mí de verdad que yo estoy feliz. También me pueden dejar tranquilo. Y la película también, porque entiendo, Goya este año, Torrente Presidente. Vamos, la gente, por favor. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Qué país es este? No sé qué.
I de Torrente a Jiménez Los Santos, que aquest matí duia una emprenyada considerable pel fet que el rei d'Espanya hagi mig insinuat una disculpa pels abusos que van cometre els espanyols sobre els nadius americans durant la conquesta d'Amèrica. Aquí en Los Santos ens explica, ell sí que ho sap, què va passar de veritat.
O sea, el rei d'Espanya és el único en el mundo que no puede mentir sobre el gran mérito de la corona de España, que es precisamente el descubrimiento, conquista, evangelización y civilización de un continente. ¿Qué es lo que hizo España? Descubrir a unos caníbales. ¿Qué es lo que hizo España? Destruir el imperio de esos caníbales. Lo que España lleva adelante en América es una empresa de civilización como no ha llevado ningún país nunca en la historia del mundo.
I a les xarxes, què hi diuen, Joel?
Doncs mira, avui les xarxes em porten una de les millors anècdotes que he sentit els últims temps. L'èxit d'una anècdota, tu ho saps, Ricard, és 50% els fets, 50% com l'expliques. Un mal storytelling pot arruïnar una gran anècdota, Ricard, i el que avui et porto és un 10 en les dues coses. Fets sensacionals, narració perfecta. L'última edició del magnífic podcast Llegir es va gravar a Cardona i van convidar la senyora Maria Àngels Rial, presidenta i fundadora de Semen Cardona. L'anècdota està tan ben explicada que es pot dividir en introducció, nus i desenllaç. Comencem amb la introducció.
Jo
quan vaig començar aquest negoci del semen, doncs de tant en quant em sortia algun mascle, algun semental, que no funcionava. Ja. I quan no funcionava, avisava el veterinari i deia, escolta, què li puc fer amb aquest mascle que té el semen malament, no? Ai, ai, ai. Automàticament em deia, mata'l i compra'n un altre. Jo li deia, ostres, no, però com que no té solució? I llavors vaig pensar, bueno, vaig anar a veure el meu ginecòleg.
Ui, ui, ui.
Ah, ja esteu tots enganxats, eh? Home. Això és el que narrativament...
Semen Cardona és on treballa el bisbe de Solsona, sí, el bisbe emèrit de Solsona.
Ex-bisbe...
Bisbe emèrit.
Emèrit, no es pot dir ex,
no,
eh?
No, és bisbe per tota la vida.
Bé, ja tenim el detonant de la història, el moment en què comença el viatge de la nostra heroïna. Les expectatives generades són altíssimes. Ara passem al nus.
Va ser bo perquè em diu, hola, com estàs? I dic, jo molt bé, però estic molt malament de ser. Em diu, doncs que vingui el teu marit. Dic, és que el problema no és el meu marit. Dic, el problema són 4 o 5 sementals que tinc.
L'anècdota podria acabar aquí i ja seria boníssima, Ricard, però la senyora Maria Àngel Rial, presidenta i fundadora de Semen Cardona, ens té reservat un desenllaç absolutament perfecte, digne dels millors guionistes.
Aquest home, doncs, ja va començar a al·lucinar. I llavors, quan ho vaig explicar amb què em dedicava, llavors ella em va fer una recepta, perquè em va dir, això és el que els hi passa als humans, això amb pastilles s'arregla. Jo vaig fer un càlcul, vaig dir, pues, tants porcs malalts, 10 pastilles cada dia, tantes caixes. Vaig a la farmàcia i demano... demano 20 caixes d'un producte. La farmacèutica d'aquí Cardona, doncs, diu... Esteu malament a casa, eh?
Doncs bé, Ricard, crec que tenim el plaer d'anunciar que avui a 11:45, el Temes Pendents, tindrem l'honor de parlar en directe amb la gran senyora, bueno, la senyora gran, o com li vulguis dir, Maria Àngels Rial, de Semen Cardona.
Serà d'aquí a una hora, doncs, eh?
No puc esperar, és que se'm farà llarguíssim l'espera.
Abans tindrem a Joan Laporta per passar l'estona.
Hòstia,
i
mira.
I tindrem abans també en Parc Moliner, d'aquí a pocs minuts. Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia dones a la Cerdanya i la resposta era das. Das és la forma del verb da com dones de donar. I també el topònim d'una població a la Cerdanya amb temperatures sota zero de rècord que sempre surt als pronòstics del temps. Das, 1.384 dels 1.557 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Felisa Freire Santos, de Barcelona. I avui també ens heu dit les, que és a la Vall d'Aran, nas o don.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quant?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Som el dia. Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat. I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món. Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa. Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
i a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, 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 lu, plu, la revolución, la de Ocasión Plus.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I què, Empar Moliner? I què, i què?
Què tal?
Bé. I tu?
Bé, sí, és, o sigui, sempre amb la por aquesta de quan surt un... La por i el goig, no? Quan surt un llibre nou. Ballos,
sempre sí. És una bona notícia que treguis un llibre.
Gràcies, ostres.
Sí, ja ho saps. A més, no, sí. És un llibre... És un, parla molt... Bueno, no sé si parla de tu, ara en parlarem, eh? Però sí, potser del teu moment vital.
Sí, és a dir, parla... És un llibre que... És una novel·la, tot és ficció, per tant, però pot ser llegit amb una clau, amb una certa clau autoparòdica. No? Tenia ganes de fer això.
Dius, aviam com t'ho explico. M'haig de morir. Em queda com a molt, mig any. Però ja m'han dit que segurament serà menys. Així comença aquesta novel·la, que es diu Instruccions per viure sense ella, que arriba, per cert, demà a les llibreries, publicada per Columna. Clar, el títol fa pensar també en aquella pel·lícula d'Isabel Cuixet, no? Mi vida sin mi.
Vaig pensar molt, que potser ho recordaria, però jo els títols sempre hi penso molt. Estic tot el dia i m'hem fet descartats. I finalment vaig pensar que valia la pena que fos aquest.
Per què aquest punt de partida? De dir, què passa si ara s'acaba la vida, no? Com la vull deixar?
Clar, quan diuen morir en pau, no? algú que vull morir en pau, aquest personatge...
La Clàudia.
Exacte, morirà en guerra, perquè ha de deixar arreglat tot econòmicament sense ella. Llavors aquesta és el punt de partida. És una primera persona, també. A mi m'agrada molt, ja ho sabeu, no cal que us ho digui, m'agraden les primeres persones. Em sembla un punt de vista molt interessant, la primera persona. Per què? Perquè el narrador en primera persona, a diferència del narrador en tercera persona, omniscient, això ho explico sempre als clubs de lectura, eh? Vull dir, els que estan escoltant el Matí de Catalunya Ràdio, que han anat a un club de lectura...
Ja s'ho saben.
El narrador en primera persona et pot estar mentint, o es pot estar mentint. És a dir, un narrador en primera persona, si diu aquest llibre és de color vermell, Si tu obres el llibre i llegeixes, em dic Empar i aquest llibre és vermell, tu com a lector has de pensar, a veure un moment, l'Empar pot ser daltònica, l'Empar pot estar boja, l'Empar pot voler-me enganyar, pot no saber el color del llibre, és diferent de tercera persona.
El llibre és vermell i en tercera persona és...
Sí, rarament un narrador en tercera persona et menteix. Rarament pot passar, eh? O pot passar que t'enganyi, que t'amagui informació, com Agatha Christie, però que ens cau bé. Agatha Christie ens cau bé.
Sí.
Doncs això, és una primera persona, en aquest cas és un personatge masculí, el que escriu.
La Clàudia és una articulista, uh-huh, que s'assabenta que li queda poc temps per morir i el que vol és tenir la sensació de que la gent tingui la sensació que no ha mort, no? Que la vida, uh-huh, que la seva vida ha continuat. Comences parlant de la cara que fa la Clàudia, per exemple, quan li diuen que es morirà. Uh-huh. Com diries que és aquesta cara? Com te l'has imaginat?
Clar, jo tot sovint quan escric ficció... M'agrada agafar, de vegades agafo fotografies de gent que m'agrada, de cares que em semblen interessants, i tons de veu, de vegades faig diversos Frankensteins. A mi em va molt bé, quan escric, pensar en una persona, en aquest cas, la meva idea física, però això només em serveix a mi, perquè la descripció... La meva idea física d'aquest personatge era a mitges, i no s'assemblen gens, a mitges. La Marguerite Duras és una escriptora que m'agrada molt. Tot el que va fer m'agradava molt. Aquest serrell, aquesta cara dura, atractiva... I un altre mig, és un mig Marguerite Duras i és un mig, però direu, no s'assemblen, i un mig Àngels Gunyalons, que també em sembla una actriu, em sembla una persona atractiva, dura físicament, això són pel·lícules que em faig jo, a vegades em poso una foto tu, de la Gunyalons, la tinc allà, i la seva veu me n'imagino i faig coses d'aquestes.
La poses en una escena i te l'imagines, et va bé per imaginar-te.
Sí, de vegades sí, però és a dir, pot ser que un dia estigui fent un personatge i pensi, a veure, la veu de l'Ostrell. Ara, per exemple, quan has llegit, la repetició m'ha semblat que l'havies fet bé, del text. En aquest sentit, he pensat, l'ha fet no gens impostada, però al mateix temps una mica com la imaginava jo. Veus? En aquest no, sentit, la veu m'ha anat bé.
Tu creus que es podria mantenir un secret així? És a dir, que si tu et diuen que t'has de morir, ho podries aguantar, no dir-ho a ningú?
Clar, el joc que hi havia aquí era, hem de fer articles pensant que el dia a dia se'ns emporta, deixar-los fets. Llavors només es tractaria de triar. Aquí, aquest joc... El que passa que no he posat en la novel·la, no he pensat, va, no posis exemples d'articles perquè serà avorrit. Llavors al final no els he fet. Però sovint, mentre escrivia la novel·la, pensava, avui podria ser això? Podria ser? Han passat tantes coses al món que no em poden passar de més bèsties. O sigui, tot el que no podíem imaginar-nos ha passat. I ho hem explicat, no? Ho hem explicat, n'hem fet articles, n'heu fet programes, la pandèmia...
Sí, per exemple, ara, si te'ns haguessin de morir, diguéssim, anem a fer un article sobre la visita dels ovnis a la Terra. I el deixem allà escrit.
T'imagines?
Morim i d'aquí 40 anys...
Clar, perquè en el fons...
No...
Jo a l'articulisme li tinc un respecte bestial. Però és un món que diuen que s'està acabant, Jo li tinc un respecte màxim a l'articulisme. Quan veig un article que vol explicar una cosa important, que està mal escrit, la panxa se'm remou, se m'emporten els dimonis. Mal escrit vull dir trampós. Quan veig un article trampós, amb punts i a part, de més... Per impactar els no lectors. Doncs, és a dir, jo li tinc molt respecte. Em sembla que són peces literàries, els articles. Ho són.
Quantes hores t'hi pots dedicar, tu, un article?
Depèn del dia, perquè en el meu cas, jo faig un article diari, és a dir, faig cinc articles a la setmana. Per tant, l'article de dilluns és germà del de divendres. Són germans, és com un programa diari. És un ritme molt diferent que un programa setmanal. Tu, allò que vas fer ahir t'ajuda i et desajuda avui. I estàs pensant en demà. No sé per què t'ho deia, això. És a dir, pel respecte... És a dir,
sí,
però,
sí,
clar,
perquè és una carrera, és una feina, sí,
es llegeix,
és un ofici.
Es llegeix poc, en realitat, per això. Es llegeix poca ficció, també, en realitat, per això.
Quan dius que l'article és una peça literària, vols dir que també hi poses aquest punt de creativitat, dels elements
escrit,
de ficció.
Ha d'estar ben escrit, i de vegades una cosa que passa pel carrer... Per exemple, l'article que he fet avui, que ve d'una... Ve dels premis de les Lletres Catalanes de divendres.
De dissabte.
És una cosa que em va agradar. És una cosa que em va agradar molt. Coses d'aquestes que vas pel món i passa una cosa i dius, ostres, que feliç sóc ara, quin moment. Aquestes coses que m'agraden, què és? Primer te l'explico. La maquilladora del, com que sortia per la tele, maquillaven a tothom, i la maquilladora em va dir, vas a llorar? Perquè no sabia si era una, si anava a recollir un premi i si ploraria, per tant. Per què? Perquè em volia posar maquillatge waterproof, això que en diuen. Em va semblar bonic. Em va semblar, que bonic, no? La maquilladora em pregunta si tinc previst plorar. És extraordinari. I jo li vaig dir, no, perquè no tenia previst plorar. I vaig pensar, a més, extraordinari saber que no ploraré. Això pot ser un article, però també pot ser un conte. És una peça, o sigui, la idea és tan bonica que pot ser un conte. És només com tu ho tractis.
Per tant, tu fas com la Clàudia, diguéssim, que esperes de què va el dia una mica abans de decidir sobre quin tema escriuràs.
Sí, llavors en el diari sempre, de vegades et diuen, el que rep els articles, diu, per exemple, escolta, per exemple, l'altre dia, avui si no poguessis fer la porta, que és que ja en tenim dos, per exemple, perquè és clar, és a dir, els lectors han de llegir coses diferents, clar, naturalment.
Perquè tothom va al tema fàcil del dia.
No, o el que, o hi ha dies que tu vols parlar d'allò i és que és impossible no parlar d'allò. Quan hi ha hagut un accident, quan hi ha hagut una vaga, és impossible. Ha de ser... mai és el què, sempre és el com, sempre és el com. El què, i això és el que diu aquest personatge, que és una escriptora honesta, tot s'ha escrit. Tot s'ha escrit. De tot hem parlat. És només com.
Per què has posat aquest nom de Clàudia Pruna?
Jo sempre m'hi miro molt amb els noms. Jo vinc d'una època... el meu nom, per exemple, no és un nom que a mi em sembli bonic. És un nom... jo vinc de València... Aquí no se'n posen gaires. És,
però
a dir,
és bonic, Empar Molina és bonic, no? Té
sonoritat. Empar és un nom que jo no... Empar encara. Però a mi no és un nom que m'agrada. Igual que... És a dir, hi ha noms...
No t'agrada el teu nom?
No especialment. És a dir, no especialment, no. És com... com les Montserrats, no? És un nom que no es posa. Núria sí, però Montserrat no es posa, no? Perquè jo sempre poso Montserrats a les novel·les. Sempre. Llavors, vinc d'una època en què el nom no es triava gaire. És a dir, et posaven el sant del dia o la verge que tocava. Acostumo a posar noms als personatges que no són especialment... és a dir, jo no li posaré mai a una protagonista Paula, perquè són noms, o Maria, perquè són noms bonics, triats. Són noms que tu has triat perquè t'agradin. Jo el nom de la meva filla l'he triat perquè m'agrada. El trobo bonic. Llavors, Clàudia Pruna és un nom... que és un joc, i la protagonista explica que els seus pares no van captar que la seva filla tindria aquest cognom, és a dir, seria una pruna Clàudia. Llavors, com que jo amb la llengua m'hi fixo sempre, i els personatges meus també estan tot el dia obsessionats amb la llengua, que és una cosa molt catalana, aquesta.
Sí, sí.
Doncs així es diu el personatge.
Al llibre hi trobem aquesta frase brillant, per exemple, diu: s'ha d'estimar molt o ser molt pietós per treure caca sense cobrar. Per això s'ha inventat l'amor, per treure caca.
Mira, veus, ja no me'n recordava d'aquesta frase.
És boníssima.
Sí, ara que ho dius.
Sí, és l'amor és la cura, és l'atenció.
Sí, el personatge aquest vol cuidar. Clar, quan, a les novel·les sempre et dones compte de què van després.
Sí, o sigui, no? Tu dius que ella volia que algú que la cuidés, però acaba donant-se que el que va ser és una cuidadora, no?
Sí, i li agrada molt, no?
Gens reconeguda, no?
Sí, exacte, com tots els cuidadors, no? Sí. Com tots els cuidadors. Aquest personatge... no passa res que us digui coses de l'argument, perquè, és a dir, es pot llegir un llibre igual, encara que sàpigues coses de l'argument, vull dir, tots rellegirem La metamorfosi i sabem de què va i com s'acaba, no? Madame Bovary, també sabem.
O pel·lícules. O
pel·lícules, sí, no? Sí. És a dir, que... Llavors, aquest personatge cuida el fill de la seva filla, i això, per ella... en realitat és un regal. És a dir, ho fa perquè no té més remei que fer-ho, però en realitat ho gaudeix. I aquesta idea m'agrada aquesta idea. Conec gent que mor per cuidar. La conec. I potser això és fer-se gran.
Que et cuidin o cuidar?
Cuidar, no? Volguer cuidar. Volguer alimentar.
Jo és que durant molts anys a la vida ens cuidem massa de nosaltres, passem molt de l'altre, i que hi ha un moment en què t'adones que l'altre és més important.
No ho sé, jo estic en un punt de la vida en què la gent m'agrada molt. M'agrada la gent. És a dir...
Se't nota, a més, perquè quan una cosa t'agrada o algú t'agrada, de seguida
m'agrada, m'agrada, no? M'agrada convidar gent, m'agrada parlar-hi, m'agrada escoltar què em diuen, o sigui, em passo bé escoltant a la gent. Sempre dic això, i això és veritat, o sigui, per mi tothom del món tindria un sopar, un. Llavors hi ha gent amb la que no tornaria mai a sopar. Perquè
aquell sopar valgut la pena per adonar-se'n, no?
Sí. Diguéssim que, i això també és una idea del personatge aquest, d'aquesta novel·la, no? Aquest personatge no pot comprendre la inactivitat dels demés, no la tolera, la inactivitat. És a dir, aquest personatge que no suporta del marit amb el que viu...
Que dormi, que sempre va.
Que estigui amb el mòbil.
Que dormi, no?
I això, el personatge, en un moment donat, busca internet, si hi ha més casos. I perquè, com que el personatge ho va fer, jo ho vaig fer per veure què passava. Em vaig meravellar. O sigui, vaig veure que per tot arreu posava mi marido está siempre con el móvil echado. Vaig veure que era una cosa que passava.
Que la gent buscava.
Que passa al món. Sí, sí, que passa molt. Que el món està ple de gent estirada amb un mòbil. I el personatge no ho pot comprendre. Jo tampoc. Ara ja la meva intolerància cap al mòbil és supina i màxima. Perquè crec de veritat que el mòbil, jo abans feia broma, deia, quan a l'època de quan van començar els Simpson, que estan els Simpson alienats a la televisió, jo deia, la tele no ens alienarà de llegir. I és veritat, perquè jo mirava la tele i llegia. Però ara sí que veig que totes les activitats que fèiem abans amb un llibre, anar al lavabo, anar al tren, anar amb cotxe... No, amb cotxe no, que et mereixes, anar amb tramvia.
Ho heu canviat pel telèfon mòbil.
De veritat que sí.
I per l'estímul constant,
de veritat,
no?
Sí. I et dic una cosa, ja et dic una cosa. Això ho deia l'Emili Teixidor, estimadíssim Emili Teixidor. La gent que llegeix, deia l'Emili, que és més guapa. Jo sempre feia broma d'això. Sí, sí, exacte, especialment els meus lectors, que són més guapos, que s'ha demostrat que sí. La gent que llegeix és més guapa perquè la mirada del lector, estic dient de ficció i en paper, és una altra, i jo ara ja pel carrer ja puc dir aquest és lector, aquest no. Estic dient lectors habituals, Lectors habituals, gent que sempre té una novel·la o diverses entre mans. La mirada és diferent.
És una actitud vital, és una mirada vital.
Tu els veus, és a dir, la connexió que fa el cervell, i això és veritat, és a dir, tu quan portes una novel·la al cap i ja la tens, i estàs desitjant que arribi el moment de seguir, aquest moment màgic, tu tens els ulls, vas pel carrer i vas d'una altra manera, i ja està, jo us veig, els lectors.
I estàs d'acord amb la Clàudia, que diu que les dones passats als 50 volen fer tot de coses, que tenen energia, que riuen, que es pixen de riure, i dius, i els homes, en canvi, la perden tota?
En general, sembla que és així. En general sembla que és així, però evidentment generalitzar és penós, no? Jo sempre no m'agrada fer-ho, sobretot quan parlem d'homes i dones, no? Però, ostres, sí que veus que hi ha un... Sí, que hi ha unes ganes de... Jo, per exemple, ho veig amb cursos de tast. Les dones que van a cursos de tast, de vi, no tenen por d'equivocar-se, no tenen por de dir coses.
Venen a jugar.
Sí, sí. I tot el que es pugui fer a la vida que sigui com jugar... És l'únic que ens emportarem, no? És a dir, els anglesos diuen play per fer esport, per tocar música. Em sembla molt bo que play serveixi per coses serioses, com, per exemple, tocar la guitarra, no? O no, escriure no ho diuen.
No.
Però jugar sí. Ostres, jo tinc una amiga que és esteticient i li agrada molt ser esteticient. I un dia em va dir... Jo li vaig dir, ostres, la teva feina és complicada. I ella em va dir, tia, que estic jugant a nines. Que estic jugant a nines. I em va semblar boníssim. Li agradava jugar. Aquestes dones que s'apunten a aquests cursos volen jugar. La gent que vol jugar, perquè deixem de jugar de seguida que ens fem grans. La gent que juga són els meus amics.
Bueno, tu, per exemple, no crec que hagis deixat de jugar mai, no escrivint, fent notes vertical, les seccions de ràdio.
Tota l'estona.
És un joc constant.
És un joc constant i tota l'estona penso, no pot ser que això continuï, s'acabarà. S'acabarà, s'acabarà.
Tu vius com un privilegi?
Totalment. Penso que és un mirat, és a dir...
Jo pensava aquests dies que a vegades no som prou conscients de la fortuna que tenim, de l'oportunitat que se'ns dona a vegades, no?
Jo estic en un moment de la vida que seuria a taula i agrairia els aliments, de veritat.
Que bonic, sí.
Veig sortir el sol i aplaudiria. Dic, hòstia! Sí, sí. O sigui, jo faig el tas vertical aquí i cada dia entrevisto genis que fan vi. I m'ensenyen coses... Ostres, o això, no? És a dir, cada llibre comprat...
Estàs transmet molt amb el que escrius i el que fas, perquè tens passió per l'altre, no? Pel que explica l'altre. T'enamores constantment.
De la gent que fa... De la gent que és bona en lo seu. De la gent que és bona en lo seu.
Sí, clar, la misèria no, sí.
És a dir, de quan algú ha cuinat... I quan algú ha fet pa... Jo, en fons, l'art... que més estimo és l'artesania, segurament. És a dir, quan jo veig, vaig a un museu, vaig al Vinceum, al Museu del Vi, que tenen botes i tenen màquines per fer vi i tenen estris de llaurar, penso, per mi, un estri de llaurar és millor que un xillida. Se'm fot pell de gallina, m'enamoro. Els pagesos, per exemple, m'enamoren.
Estàs d'acord que és un dels teus millors, o és el teu millor llibre, aquest?
Clar, estem en un punt que...
El més madur, potser.
Sí. Els crítics sempre... Ara jo crec que la crítica toca, que és l'obra de maduresa, que diran...
Pons Puigdevall ja ho ha dit al País, per exemple, sí.
Ah, sí?
La novel·la de maduresa d'Empar Moliner.
Ah, vale. Doncs ara ho llegiré, que no ho he llegit.
El seu millor llibre, sens dubte.
Ah, oh, m'encanta. Doncs el Pons Puigdevall, per exemple, és un crític que... fa el que ha de fer un crític, que és escriure bé. Clar, tu no pots fer una crítica literària escrivint malament. Llavors, al Pons Puigdevall, les crítiques són peces brutals. Són peces brutals. Ah, doncs no ho havia llegit, però és que estic bec en un món. Doncs,
clar, a més, aquest llibre arriba ara a les portes de Sant Jordi, per tant, és un any d'aquests que també podràs gaudir del Sant Jordi signant, retrobant-te amb els lectors, que entenc que també et fa il·lusió, no?
Molta. Clar, perquè cada lector és un miracle. Tu veus la cua i és un miracle. Llavors, tu ja saps quan portes... temps, no?, escrivint. Jo porto des de l'any 99, que els llibres eren en pessetes. Saps? Vull dir que ara sempre penso les reedicions, no sé mai què haig de fer. Si, o les traduccions, si canviar o no canviar. Llavors, tu d'alguna manera ja saps que els lectors t'acompanyaran. És a dir, que tu ja saps que aquest llibre se'l llegiran. Jo ja ho sé, això. La por és... Sí, el següent, també. És com tu, a tu et surt la GM. Tu ja ho saps que tindràs els teus oients, no? Oients que s'enfadaran, que t'estimaran, que t'odiaran, que no sé què, però que no deixaran, que no podran... Que diran, jo haig de veure què diu. El problema és l'any que ve, no? Aquest ja ho sabem, ja ho saps. És a dir, com no decebre'ls, no?, amb el següent. Perquè tu també et preguntes, va, aquest ja l'hem fet, i si tu ara penses com, dius, hòstia, no sé, potser no em tornarà a sortir això, no saps.
Trobarem el to, trobarem el lloc, de quins temes hem de, de parlar.
La tria del tema és molt important, no? Que amb novel·les molt diferent que amb contes. És una altra energia. També les entrevistes, és tota una altra energia. Estàs més seriós parlant de novel·la que parlant de contes, o almenys jo.
Perquè has entrat més, no?
No ho sé, perquè jo sóc una fan dels contes, una defensora dels contes, i els catalans som uns grans lectors de contes, que això no passa enlloc, eh?
Instruccions per viure sense ella, la nova novel·la d'Empar Moliner. Empar, gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb la novel·la, que no et fa falta.
Moltes gràcies per parlar, per fer-me aquest anunci.
El dia de Sant Jordi t'esperem.
Ah, sí, però això ho va de dir
el
de premsa, que ens transmet.
Doncs ara ho tancarem. Empar Moliner,
gràcies. Per ser tan generós,
No faltaria més. Ara tornem.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Em resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llauneria no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres una goteta, sempre.
Sempre la goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata. No m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Arriba a la sisena edició del Recondi, el festival que porta la música a petits municipis del Pla de l'Estany. De març a juliol, l'estrena absoluta de Max Navarro, La nit de les roses de Mishima, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ramon Miravet i molts més. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ostri, bon dia.
Bé, i tu, Fel?
Bé. Bueno, hòstia, no t'ho havia dit. Bon dia, em dius bé. Ara,
bon
com
dia,
estàs?
Bon dia. Només que estigui aquí amb el president del Barça. Joan Laporta, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Bon dia, president.
És el president de l'Arbúcies, el Fel. No t'ha felicitat, clar. El Fel?
Hòstia, no ho hem fet, no hem fet de manera...
Una felicitació no institucional.
Clar, hòstia,
sí,
Fel.
És veritat, és veritat. No, però... he pensat que si el trucava l'emprenyaria...
No. Sí, saps, escolta, un missatge,
sí, doncs, Fel, des d'aquí, com a president de l'Arbúcies, president, moltes felicitats. Espero que algun dia el Barça pugui venir a jugar a camp de l'Arbúcies i fotríem... Doncs,
segur que ens ho passaríem molt bé. I gràcies per la felicitació.
Ara és aquest moment...
Tinc pendent anar-vos a veure.
Ara és aquest moment que tothom et demanarà coses, no? Vingui a veure l'Arbúcies, vingui a veure el Peyu, l'has anat a veure el Peyu amb l'Albert Pla?
Em refereixo ara no a l'Arbúcies, que ja m'agradarà i tant, sinó al Peyu amb ell per anar-los a veure al teatre. M'ho van proposar, i jo us vaig dir que anava de boli.
Però ara ja pots, perquè ara home, fins al juliol no seràs president, no?
fins al juliol no prendré possessió de president, sí.
Bueno, i ara fins d'aquí 4 anys, que falti un any per les properes eleccions, no cal que facis gaire res més. No?
No, no, no pots ni imaginar la feinada que hi ha.
Escolta, i el president Laporta sí. va venir un any quan no era president al Festimams, te'n recordes?
Sí, senyor,
president, hòstia. Amb l'Obert Om. Vam fer un sopar, hi havia 200... I no era president. I l'ovació que va rebre aquella nit el president, vam dir, si mai es torna a presentar, es resarà. Collons.
Perdoneu, bon dia. En aquest sopar jo hi era i va ser espectacular. Però espectacular. Com la personalitat d'aquest home, doncs va acaparar tot el sopar. Va ser genial.
Sou molt generosos, perquè era no... l'OM que té unes taules que vaja.
Sí.
L'OM hi va posar seny, president. L'OM hi va posar seny.
L'OM frenava, perquè el president Laporta, bueno, és que resava
cada frase que deia. Jo soc molt de pello, també. Parlant de seny...
Rauxa. No, però ja que el Laporta, com ho va dir, Laporta Trump, si vols dir-ho així, és més de seny, no?, que Laporta Kennedy, o què?
No feu aquestes companyes. Escolta, que primer haurien de ser culers els dos i no sé si són.
Bueno, president, deixa fer una pausa pel butlletí de notícies i de seguida fem l'entrevista, sí, seriosa. Tant, doncs vinga, ara tornem. Fins ara, Peyu, a les 12 a la Renaixença.
Jo també, a les 12 a la Renaixença, sí, senyor. Que